Salutacions, benvinguts al butlletí de dijous 11 de febrer que comencem amb la crònica política de Francesc Callau.
El grup municipal del Partit Popular va tornar a qüestionar les previsions econòmiques que té l'equip de govern per aquest any 2010. Segons les paraules del portavó dels populars Ricardo Lleó en el transcurs del programa Parlem-ne d'aquesta casa, tot i que estan aportant petits detalls interessants, les previsions no són gens realistes, sobretot en l'apartat d'ingressos, en concepte d'obres, on ja l'any passat es van preveure ingressos de fins a 900.000 euros i finalment es van superar lleugerament els 300.000. Segons Ricardo Lleó, del Partit Popular, fins i tot l'equip de govern té clar el que hauria de fer, tot i que no sap com.
L'equip de govern, que si mal no recordo, ha qualificat el pressupost de rigorós i equilibrat, no? I des d'aquest punt de vista, nosaltres sempre hem dit que equilibrat des del punt de vista formal sí que ho és, entre altres coses perquè t'obliga la llei a que estigui equilibrat, és a dir, que els ingressos siguen igual als gastos i des del punt de vista està equilibrat, no? Però si tenim en compte, i així s'ha posat damunt de la taula, que ja l'any passat que vam dir i reiterem enguany que bé, que sí que veiem que l'equip de govern reconeix les necessitats en el sentit de què sap què és el que hauria de passar, però que és absolutament incapaç de fer que això passi. No?
Lleó va insistir en l'increment de l'endeutament municipal, que ha passat de 3 milions d'euros fins als 8 milions actuals, segons els plantejaments populars. Tot i no mostrar-se excessivament crítics amb la política dels crèdits donada la situació actual de l'economia mundial, sí que va demanar molta prudència al govern municipal i vigilar de molt prop el cobrament dels convenis urbanístics pendents, donat que si no s'acaben cobrant poden portar problemes de liquiditat, que farien que s'hagués de renunciar a projectes importants.
El resultat al final de tot això que venim advertint que ve passant, al final el que pot provocar és pues, un xoc de liquidesa, no? Un xoc de liquidesa que ja han posat de manifest en alguna reunió dels òrgans col·legiats que tenim que hi formen part, com pot ser la cala gestió, de què pot passar, no? I no se'ns ha negat de que pot passar, però no, se'ns està dient per altra part que van amb molta cura de que això no passi, que al final pues, bueno, si hi ha uns ingressos que no entren, les obres que es preveien fer en aquells ingressos pues, no s'acabaran fent. No?
Lleó a la vegada va ser molt crític amb l'actuació de la policia de la Generalitat amb alguns establiments locals i va considerar l'obertura d'expedients sancionadors com un excés de zel que ha d'evitar el fet que l'Ajuntament n'hagi assumit competències d'inspecció.
El mínim que es pot dir d'aquest tipus d'actuacions és excés de zel, perquè jo entendria que entri en un bar, que no tingui els permisos de bar musical i, en fi, i tingui allà una torre de música i tingui uns bafles i que estiguem parats i digui, en fi, és que ara no va perquè estem naltros, o si estàs que a la nit ho feu servir o tal, no? Però quan no existís res de tot això, quan no hi ha manera de poder fer música en aquell bar, en fi, el fet de tindre els 40 principals a la tele, denunciar i obrir d'ofici un expedient sancionador com a falta greu, que va de 1.500 a 15.000 euros, si no mal no recordo, per tindre la tele oberta dient que s'estava fent activitats de bar musical, la veritat és que és una mica exagerat, no? Però no, en fi, no vull dir altres qualificatius que segurament sonarien més malament, però sí que és exagerat. No? L'Ajuntament té els mitjans, l'Ajuntament se'n pot fer càrrec i és positiu que se'n faci càrrec si això ajuda a tranquil·litzar les persones del municipi, però evidentment l'Ajuntament el que va fer és aquest excés de zel, aquesta exageració que va passar estos dies, però sí que evidentment ha de fer complir la llei, l'ha de fer complir pues, de forma propera i de forma, en fi, dialogada, però que evidentment no pot permetre que no es complixi la llei en alguns casos i en altres sí, no?
Per últim, Ricardo Lleó va explicar la seva posició respecte al posicionament de l'Ajuntament davant la candidatura d'Escó per acollir el magatzem temporal centralitzat de residus radioactius. Tot i manifestar-se com una formació que no és antinuclear, sí que entén correcta la oposició de l'Ajuntament, entenent que l'alcalde d'Escó ha fet el correcte pel seu poble, però que com a territori les Terres de l'Ebre ja aporten prou en el seu percentatge de solidaritat en la producció d'energia a la resta del país.
El passat 2 de febrer va començar el període de preinscripció a l'Escola Sant Jordi per tal de matricular els alumnes que comencen la seva vida escolar durant el curs 2010-2011, és a dir, els que van néixer l'any 2007. Aquest període finalitza el dia 16 de febrer i, de moment, fins a aquest dimecres, només hi havia 20 alumnes preinscrits dels 70 nens d'aquesta edat que hi ha a la població, segons les dades estadístiques sobre naixement del registre civil. Octavi Figueres, director de l'Escola Sant Jordi, ens explicava per què és tan important que les famílies amb fills per escolaritzar enguany ho facin durant aquests 14 dies de preinscripció.
És importantíssim que tots els que tingueu nens o nenes en edat escolar a partir dels 3 anys, ara ja al setembre, que es faci la preinscripció. Importantíssim pel sentit que en quan s'acaba el termini de sol·licitud, el termini de presentació de sol·licituds, les dades van al departament i és aquest qui adjudica el nombre de mestres per poder atendre correctament a aquests alumnes. Cada any estem amb la mateixa història, en què esperem l'últim dia i hem d'anar trucant a la gent perquè vinguin a fer la preinscripció.
En principi, a l'escola, per al curs 2010-2011, es preveu que hi hagi 3 grups de P3 per acollir en comoditat els 70 nens i nenes que inicien el curs. Això suposa que el Departament d'Educació ha d'adjudicar 3 mestres, sempre que es justifiqui en prou temps que aquests nens realment estan preinscrits. Octavi Figueres insisteix en la necessitat que pares i mares s'entenguin, que han de donar compte dels seus fills perquè els últims dies el retras provoca un gran trasbals en l'escola i en els encarregats de gestionar tot plegat. Per exemple, si només es poden enviar dades al departament sobre 50 nens, el departament només assignarà 2 mestres, lògicament. I el problema pot esdevenir al setembre, quan la ràtio de quota de nens per classe, que està en 25, no es complixi i s'hagin d'embotir més nens per aula, amb el conseqüent perjudici per a mestres i alumnes. Tothom que hagi d'escolaritzar el seu fill té temps de fer-ho fins al dia 16 de febrer, us recordem. Els impressos de la preinscripció es troben a la secretaria de l'escola i es poden recollir de 9 a 1 i de 3 a 5. Pel que fa als altres centres escolars de la població, igualment a l'institut també ha començat el període de preinscripció en les mateixes dates. I a la llar d'infants Xerinola comença al maig. I obrim ja el bloc comarcal amb notícies diferents dels últims dies. La Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dimecres a la tarda la fase d'alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, per les fortes ratxes de vent que poden afectar alguns punts de Catalunya aquest dijous i també divendres i que s'afegiran a les baixes temperatures que estan previstes per avui, sobretot al Pirineu. L'alerta afecta 37 comarques de Catalunya i a l'Alt Empordà és molt probable que se superi als 126 km per hora. Al Montsià, al Baix Ebre i al Baix Camp també és probable que les ratxes màximes superin aquesta velocitat i és possible que també se superi aquest llindar al Baix Empordà. Els diputats de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya, Francesc Sancho, Joan Miquel Nadal i Carles Sala, han entrat al registre de la Cambra Catalana una bateria de preguntes a la consellera de Salut, Marina Geli, formulades per conèixer els motius i les circumstàncies per les que diversos pacients han contret l'hepatitis C en un centre de hemodiàlisi dependent del Servei Català de la Salut a Tarragona. Els diputats també pregunten a la consellera quins han estat els motius pels que durant tants mesos no s'han conegut aquests fets, així com quines han estat les actuacions del Departament de Salut davant les notícies d'aquests contagis. Greenpeace ha anunciat aquest dimecres al Parlament que denunciarà el Ministeri d'Indústria per incomplir en el procés per escollir la ubicació del cementiri nuclear el conveni d'Airbus sobre participació i informació. Ho ha dit Carlos Bravo, responsable d'energia nuclear, després de mantenir una reunió amb una delegació d'Iniciativa per Catalunya, Verds, encapçalada pel secretari general de la formació ecosocialista i candidat a les eleccions al Parlament, Joan Herrera. Aquest procés és totalment il·legal i el portarem als tribunals pròximament, ha destacat Bravo. Herrera ha anunciat que portaran les denúncies de Greenpeace en aquesta matèria a Europa. Un estudi elaborat per Laboratori de Toxicologia de la Universitat Rovira i Virgili ha conclòs que la substitució dels hidrocarburs per Enerfuel, una barreja de residus sòlids urbans i industrials com a combustible per al funcionament de la fàbrica de ciment de l'empresa Cemex Alcanar, no genera més impactes en el risc per a la salut de les persones i a l'entorn. L'estudi, que s'ha allargat durant els 2 anys que ha durat la prova de substitució de combustible fins a un màxim de 30% d'Enerfuel, ha analitzat mostres d'aire, vegetació i sol en busca de metalls pesants, dioxines i furans. Amb aquests resultats, Cemex estudia ara la viabilitat tècnica d'ampliar l'ús d'Enerfuel a les seves instal·lacions. El Departament de Medi Ambient i Habitatge ha iniciat la primera fase de treball dels plans especials de protecció del medi ambient i paisatge dels parcs naturals de l'Alt Pirineu, el Delta de l'Ebre, el Montsant, dels Ports i de l'Espai d'Interès Natural de l'Alta Garrotxa. Després d'un concurs públic iniciat a finals d'agost, el Departament de Medi Ambient i Habitatge ha adjudicat els contractes per elaborar els plans i s'ha iniciat la fase de diagnosi de cadascun dels espais protegits. En la primera fase del treball, que finalitzarà a mitjans del 2010, s'ha de realitzar una diagnosi de cada espai determinant els problemes de conservació i les oportunitats de millora. I repassem ja els continguts d'aquest bolletí de dijous 11 de febrer. El PP diu que les previsions del govern poden provocar un problema de liquidesa econòmica. Segons el PP, tot i no estar en contra de la política de crèdits, sí que demana prudència al govern en la previsió d'ingressos i la capacitat d'endeutament. Període de preinscripció 2010-2011 a l'escola Sant Jordi. Preinscriure durant aquests dies els nens i nenes que comencen la seva vida escolar al curs que bé és bàsic per a la correcta assignació de professors per part del Departament d'Educació. Activada l'alerta pel risc de forts vents que podrien superar els 126 km per hora en alguns punts. Convergència i Unió pregunta al Departament de Salut per què es van ocultar durant mesos els contagis d'hepatitis C a Tarragona. Greenpeace denunciarà el govern espanyol per incomplir un conveni europeu amb el cementiri nuclear. Un estudi de la Rovira i Virgili conclou que el canvi de combustible a la cimentera d'Alcanar no suposa un major risc per a la salut. S'inicien la protecció dels parcs naturals de l'Alt Pirineu, el Delta de l'Ebre, el Montsant, els Ports i l'Alta Garrotxa. I és tot pel que fa a l'actualitat informativa d'aquest dijous. El control de seu ha estat Maria Martí i us ha parlat a la Celi Domínguez. Gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau.